Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El rei Felip VI ha parlat davant l'Assemblea de les Nacions Unides fa uns moments. El monarca espanyol ha demanat que la comunitat internacional no miri cap a una altra banda davant la devastació i els bombardejos d'Israel a Gaza. Ha dit que costa d'entendre el que està fent Israel a la zona sense fer servir la paraula genocidi, com va fer servir Pedro Sánchez, i ha demanat directament a Israel que aturi la massacre. L'escoltem.
Por eso nos duele tanto, nos cuesta tanto comprender lo que el gobierno israelí está haciendo en la franja de Gaza. Por eso clamamos, imploramos, exigimos, detengan ya esta masacre. No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo que tanto ha sufrido a lo largo de su historia.
I el govern espanyol convida Junts a aprovar els nous pressupostos generals de l'Estat. El diputat de Junts, Josep Maria Cruzet, ha retret al govern la incapacitat d'aprovar pressupostos 4 anys seguits, així com l'incompliment, ha dit, de publicar l'execució pressupostària des de fa un any i mig. Per la seva banda, la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha dit que presentaran pressupostos que seran bons per Catalunya i ha convidat a Junts a aprovar-los. Escoltem.
Vamos a presentar los presupuestos y evidentemente espero contar con el apoyo de su grupo, porque serán cuentas buenas para Cataluña y no tengo duda que si es bueno para Cataluña, Junts no se pondrá en contra de iniciativas que permitan avanzar.
I el Sindicat Agrícola Unió de Pagesos s'ha compromès a fiscalitzar que el govern ajudi els agricultors afectats per l'incendi del Baix Ebre. La coordinadora nacional Raquel Serrat ha visitat l'Ajuntament de Paüls aquest dimecres i es desplaçarà també al Delta de l'Ebre aquesta tarda per conèixer les afectacions a les tempestes i pedregada de diumenge als arrossars. Serrat ha dit que vetllaran perquè s'aprovi un decret llei de mesures urgents per donar suport al sector agrari i forestal. I una cinquantena d'alumnes de Tàrrega, a l'Alt Urgell, gaudeixen de servei gratuït d'acompanyament a l'escola. Es diu Camins Escolars, és una iniciativa de l'Ajuntament per facilitar la conciliació a les famílies. Es tracta de la tercera edició d'aquest servei d'acompanyament a l'escola d'infants de primer a fins a sisè de primària. Una cinquantena de nens en gaudeixen de diferents barris i de 5 escoles. I l'avinguda de la Catedral de Barcelona acollirà avui un acte amb motiu del centenari del naixement d'Antonio González Bastilla, El Pescaíla, un homenatge que començarà a les 8 del vespre i que comptarà amb l'actuació de diferents artistes vinculats a l'exmarit de Lola Flores, que va néixer a Barcelona i considerat el pare de la rumba.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda. Benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 24 de setembre i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, un temps que és força serè a hores d'ara a gran part de Catalunya, però la temperatura no s'acaba d'espavilar gaire, l'ambient és força fresquet. Igualment, a les immediates hores arribarem a màximes de 25-26 graus cap a les comarques de Tarragona i sempre amb força sol i aquest ambient força transparent, amb més vent també. Cap a les Terres de l'Ebre, els núvols, en algun cas sí que quedaran més arrapats a l'Alt Pirineu i al llarg d'aquesta tarda i vespre es carregarà més el cel a les comarques de Girona, arribant fins al Maresme, fins al Vallès Oriental, Osona, al nord del Berguedà. En aquests indrets, alguna gotellada, algun ruixat, però res a veure amb les tempestes de la nit passada o d'ahir a la tarda. Pel que fa a aquesta propera nit, algun ruixat tornarà a caure arran de mar, sobretot entre la costa del Garraf i la del Maresme, i a la resta del país més tranquil·litat i més clarianes, que de fet continuaran el dijous i una altra vegada amb un ambient molt fresquet a primera hora. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem d'una nova edició, la segona de Som Vallès Trail, una iniciativa solidària en benefici d'Oncolliga. Entrevistarem Rafael Masgrau, que és organitzador. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar l'embargament d'armes a Israel i la funció dels mercats davant la pressió turística. A partir de les 5 coneixerem la Fundació Espai Natura i Joventut amb Olga Bizuete, directora d'aquesta entitat. Continuarem amb esports i el Gran Premi Ciutat del Prat de Ciclisme, que arriba a la seva edició número 89. I acabarem amb cultura i amb Surulaina, que toca el cicle Sonen de Sabadell. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, obrim aquesta ronda d'actualitat per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. La 14a edició del torneig Hockey Solidari va recaptar 23.000 euros durant la jornada celebrada a les Pedritxes. Durant tot el dia, les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa van acollir partits d'hoquei en diferents categories, des de benjamí fins a sènior. A més, s'hi van afegir altres activitats com una caminada, tennis, pàdel i una exhibició de bike. Aquesta edició del torneig solidari ha suposat el retorn d'aquesta iniciativa després d'un any d'aturada per la sequera. En total, el Hockey Solidari aquest any va reunir unes 1.500 persones i uns 500 participants. Des de 2009, el Hockey Solidari ja ha recollit 490.000 euros, una aportació que ha permès ajudar 55 projectes solidaris al llarg de tot aquest temps. El d'aquest any se celebrava en favor de projectes com el projecte de continuïtat i reinserció educativa infanto-juvenil de Salesians Terrassa, el projecte educatiu Horitzons Compartits de l'Espai Tremola, d'Art Visibilitat a l'Invisible de Move Foundation i el projecte La Medusa Casamans de Medusa Solidària. Com a novetat, es va celebrar un sorteig solidari en forma de llumineta i durant la setmana els clubs de hockey van organitzar un recapte d'aliments per al Rebost de Terrassa i Càritas de Matadepera.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la cocapital del Vallès Occidental. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell ha sancionat l'empresa de neteja municipal amb més de 55.000 euros. 4 mesos després d'obrir un expedient de penalitats administratives, el govern municipal ha conclòs que s'han comès una sèrie d'irregularitats i Eloi Cortés, primer tinent d'alcaldessa, les ha enumerat.
Bàsicament es tractava en no cobrir algun, no, quan es cobria l'absentisme, quan hi havia substitucions, com és a dir, si no es cobrien correctament o si s'agafaven hores de servei ordinari per cobrir-ho, si no s'abonaven, bueno, en aquest cas, doncs, les quantitats que havien de rebre les treballadores. Hi havia algunes formacions que no s'havien fet, alguna documentació que no s'havia aportat, etcètera, etcètera. Hi ha una sèrie de llistat d'incompliments.
Tot plegat arriba un any després de les primeres vagues de la plantilla que han acabat derivant en repetides manifestacions a la plaça Sant Roc i al ple municipal. L'import de la penalització es descomptarà dels pagaments que l'Ajuntament faci a l'empresa per les factures mensuals del servei.
Gràcies, Júlia. Anem fins al litoral. Badalona, Anna Clarà, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Suspès el Consell d'Administració de Badalona Comunicacions, s'havia de portar a aprovació la proposta d'equiparació salarial dels treballadors de la ràdio i televisió públiques. La falta de quòrum ha estat el motiu. El Consell, integrat per representants del Partit Popular, amb majoria PSC, Esquerra i Badalona en Comú Podem, no s'ha pogut constituir perquè no s'han presentat 2 membres del PP ni el representant socialista, els quals tampoc han delegat els seus vots. Comuns i Esquerra consideren que s'està jugant amb les reivindicacions de la plantilla i insten el Biol a treballar amb l'oposició i els treballadors per fer efectiva l'equiparació. Escoltem la presidenta del grup municipal de Badalona en Comú Podem, Aïlla Llaurador, i el president del grup municipal d'Esquerra, Àlex Montornès.
Això ha suposat que no es pugui celebrar aquest Consell d'Administració per falta de quòrum en un Consell, en un òrgan que, com tots, el Partit Popular té majoria absoluta i, per tant, demostra un cop més la seva falta de responsabilitat, que estan prenent el pèl al comitè d'empresa i a tot el personal de Badalona Comunicació.
L'Albiol ja va dir en el ple que el que volia era fer un joc per humiliar l'oposició, ho va dir així de clar, i el que ha fet és jugar amb els treballadors de Badalona Comunicació, amb les seves il·lusions, amb les seves reivindicacions.
El govern ha explicat que la proposta que hi ha ara sobre la taula no és viable jurídicament, segons han determinat els serveis jurídics municipals. Assegura que es tornarà a convocar el Consell d'Administració i que no bloquejarà la proposta que han sortit, ni tampoc el seu trasllat al ple.
Gràcies, Anna. I ara, pel que fa a l'actualitat del Prat, Luis Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Primera sessió plenària del nou curs polític al Prat, on avui s'ha d'abordar una modificació de crèdits per valor de 250.000 euros que es destinaran al Pla Clima Escoles. Parlem d'un projecte que pretén millorar la climatització dels espais comuns, les escoles, al municipi. En un altre ordre de coses, també destaca la cessió del 85% de l'energia generada a les cobertes de les esglésies a la comunitat local Energia del Prat. I d'altra banda, el ple d'aquesta tarda també proposarà canvis en la denominació de diversos espais i carrers. La nova residència del Prat Sud passarà a anomenar-se Josefa Puig Palat Teresina. La sala petita de l'artesà rebrà el nom del director de teatre pretenc i també fundador de Teatre Cadis, Josep Costa. I el passatge rector Martí i Pinyol portarà el nom del director de cinema i exhibidor Fermí Marimón, traspassat al passat mes de gener. Alhora s'ha de debatre una declaració institucional contra el genocidi de la població palestina a Gaza.
Gràcies, Luis. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. El capitán a la triste d'Arturo Pérez Reverte torna a l'acció amb el vuitè llibre de la col·lecció i ho fa de nou amb una publicació que compta amb les il·lustracions del castellarenc Joan Mundet, l'il·lustrador que fa 25 anys que posa cara i gestos al personatge de Reverte. La darrera novel·la de l'escriptor, publicada recentment amb Alfaguara i titulada Misión en París, està tenint una excel·lent acollida per part dels actors i de la crítica literària. Mundet va començar treballant aquesta vuitena entrega a principis de 2025, tot i que la col·laboració per a aquest llibre ja es va gestar un any abans, al març del 2024, arran de l'exposició PAF, International Museum of Comic Art, a Pordenone, Itàlia, dedicada a l'Ala Triste, on Mundet va participar presentant dues adaptacions a novel·la gràfica dels dos primers llibres de la saga de La Triste i que va comptar amb presència del mateix Pérez Reverte. Joan Mundet ha il·lustrat totes les novel·les de la sèrie de Reverte, si bé els quatre primers van ser pensats en un primer moment només per l'edició escolar. La relació de Mundet amb Pérez Reverte es remunta a l'any 2000, quan l'editorial buscava un il·lustrador per un projecte de diccionari visual de la sèrie, que finalment no es faria. Tot i això, Pérez Reverte va triar Mundet entre diversos candidats i des de llavors han col·laborat de manera estable.
Gràcies, Albert, i tancarem amb la crònica de Sant Cugat. Marc Castro.
L'Àrea Metropolitana de Barcelona ha signat i formalitzat el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per a la prestació del servei de bus urbà del municipi. Així, l'AMB assumirà la titularitat i la gestió del servei i l'integrarà dins el servei de bus metropolità, com ja ha fet amb 6 municipis més de la segona corona metropolitana. El conveni estableix un termini de 2 anys per licitar el servei a partir de la signatura del conveni. També preveu la possibilitat d'una pròrroga de fins a 2 anys més si transcorregut el termini inicial no s'ha produït la adjudicació i implantació del nou servei. L'AMB també ha acordat abonar a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 4,65 milions d'euros l'any en concepte de la prestació del servei de bus urbà amb efectes retroactius des de l'1 de gener del 2024.
A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
El Vallès Occidental acull una jornada maratoniana aquest cap de setmana. Dissabte, centenars de persones recorreran a peu tota la comarca. En total seran prop de 70 quilòmetres per zones verdes o boscoses de Sabadell, Castellà o Cerdanyola, entre altres municipis. La Som Vallès Trail celebra la segona edició amb l'objectiu de traure tants equips com sigui possible per recaptar fons per a Oncolliga. Anem a conèixer tots els detalls amb la Júlia Ramon. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Una segona edició que comptarà amb la participació de Núria Burgada, mare del justament sabadellenc Kilian Jornet. Ho anem a conèixer tot plegat amb en Rafael Masgrau, un dels organitzadors. Molt bona tarda, Rafael.
Bona tarda.
Tot preparat?
Gràcies per entrevistar-nos.
I ara més faltaria. Tot preparat ja, anava a dir, per la segona edició del Som Vallès Trail?
Sí, sí, ho tenim tot ja preparat, controlat, i sobretot amb molta il·lusió i amb moltes ganes de que arribi ja dissabte i bé, veure tot l'ambient i tota la gent allà ja a punt per caminar.
Mm-hmm. Sí. Per caminar o córrer, perquè és una de les novetats d'aquest any, que també es pot fer corrent aquesta cursa.
Exacte, sí, caminar o córrer. Aquest any, l'any passat no ho dèiem, aquest any ho diem, tot i que l'any passat va córrer algú, però aquest any ja diem que es pot córrer i per tant tots els avituallaments estan una mica preparats com per rebre la gent que vol córrer.
Mm-hmm. Perquè anem a repassar una mica la informació, no? Les dades de la Som Vallès Trail, per qui encara no la conegui. És un recorregut d'uns 68 quilòmetres que es pot fer per equips, evidentment, per relleus, sí, per entendre'ns, aquest dissabte. A partir d'aquí, quines són les normes?
A veure, les normes són que són equips de 6 o alguns són de 7 o de 8 per circumstàncies, que no els diríem pas que no. I llavors sempre hi ha d'haver 3 que estiguin en marxa, val? Mínim 3 que sempre estiguin caminant. I llavors són 7 avituallaments i en els avituallaments es poden fer els relleus, val? De manera que el primer, per exemple, a la sortida surten 3 i quan arriben a la bassa de Sant Oleguer, que és el primer avituallament, aquests 3 descansen i els 3 que estan esperant que hi hauran avituallat allà i hauran menjat, doncs surten. I així anar fent amb els altres avituallaments.
Uh-huh. Com deies, el primer avituallament és a Sabadell, aquí a la bassa de Sant Oleguer, on hi ha la pista coberta, però al final tot el recorregut acaba recorrent tota la comarca.
Sí, sí, és que la nostra voluntat inicial, quan vam pensar el projecte, és que fos d'àmbit comarcal. De fet, passem per 8 poblacions aquest any, l'any passat 9, aquest any 8, i és això, no? que fos d'àmbit comarcal, que abastés el màxim de pobles possibles i que donés a conèixer la comarca en el seu vessant natural, els espais verds que ens queden aquí en el Vallès Occidental.
Mm-hmm. És fàcil traçar un recorregut de 68 quilòmetres per espais naturals del Vallès Occidental? N'hi ha? Hi ha terra suficient o costa?
Bé, costa. El nostre recorregut el té perquè majoritàriament és per espais verds o per pista, diguem. Però, evidentment, estem encaixonats, no?, perquè hi ha grans ciutats, oi? Sabadell, Terrassa, Cerdanyola mateix. Costa, i si volguéssim ampliar, que això està per veure, o volguéssim canviar una mica el recorregut, hauríem d'anar més cap amunt, cap a acostar-nos a Sant Llorenç de Munt i tot això, d'acord? Vale? Perquè és l'espai més verd, però sí, home, sí que costa, evidentment, perquè estem molt edificats, però bueno, el tenim, el recorregut verd.
Mm-hmm. Entenc llavors que el recorregut és el mateix, es pot fer corrent aquest any, però el recorregut es manté igual, i el punt de sortida i arribada també, a Cerdanyola.
Sí, és Cerdanyola. Potser la variació és Sant Quirze, perquè bueno, no ens han deixat passar per la Serra Galliners per qüestions de l'Ajuntament, però és bàsicament la resta és el mateix.
Mm-hmm. Mm-hmm. L'any passat, en la primera edició, en el debut, vau recaptar uns 55.000 euros. Espereu superar aquesta xifra aquest any, tenint en compte doncs, que potser hi ha gent que ja la coneix i que doncs, el boca a orella sempre fa la seva funció?
O sigui, realment estem molt contents perquè hem superat els equips, no? L'any passat en van ser 59, aquest any són 65 els equips. No ens ho esperàvem tampoc, no? Vull dir, millorar, o sigui, consolidar potser sí o els mateixos, però passar no. I la recaptació, bé, esperem que la superem, és la nostra intenció, perquè fins al 5 de novembre encara es poden fer donacions. Per tant, bueno, esperem que com a mínim igualar, que ja estaríem contents. I si es pot superar, perquè és l'objectiu final, al final el que volem és recaptar diners per ajudar Oncolliga perquè doni un millor servei als malalts de càncer. És el nostre objectiu. Per tant, convidem des d'aquí també a tothom qui vulgui fer aportacions. Tenen temps de fer-ho fins al dia 5 de novembre, que fem la donació oficial a Oncolliga.
Mm-hmm. Per tant, hi ha aquesta fila zero, de poder donar exactament, sense participar.
Exactament, exactament. Sí, mm-hmm. sí.
Avui justament es pot començar a recollir el dorsal. No sé si les inscripcions també estan obertes encara o ja s'han tancat.
En teoria, la setmana passada, o sigui, el diumenge passat, ja es van a tancar les inscripcions. Tot i així, encara hem tingut algun equip que s'ha apuntat, alguna persona que s'ha afegit en algun equip, i no els diríem que no. Val? Tampoc els diríem que no si ara vingués, jo que sé, un equip que tingués la donació i volgués participar, però bé, ja estan tancades, perquè tot és molt complex, perquè hi ha moltes coses a tenir en compte, els dorsals, les bosses del corredor, en fi, el GPX, perquè això és una cosa interessant, que és que cada equip porta un GPS que, per tant, està controlat des de la zona zero, des de la sortida, no? Des d'on estem nosaltres. Cada equip porta aquest GPS que veiem exactament per on va i està controlat perquè no marxi del recorregut.
Perquè no marxi i perquè no facin trampes, Perquè l'any passat vau tenir molta gent que va buscar estratègies per arribar abans o tothom ho va respectar?
No, jo sincerament no penso mai que ningú farà trampes, sinó que tothom voldrà gaudir del recorregut, no?, i fer-lo perquè és un repte. O sigui, nosaltres ho plantegem com un repte esportiu i solidari, evidentment, i no ho pensem mai, però sí que hi va haver gent que s'equivocava i llavors els havies de trucar i dir a l'esquerra, no, a la dreta, que t'estàs equivocant, vigila. Això sí que va passar, i com que no és competitiu, tampoc penses que ningú farà res, no? Farà cap trampa ni res, vull dir, no. I el recorregut està molt, o sigui, aquest any, una novetat, ho anava a dir que està marcat, no és veritat que està marcat, l'any passat sí, però aquest any el que pretenem és que la gent segueixi recorregut per un sistema de seguiment, no? Wikiloc o el que tingui cadascú, val? Perquè no el marcarem perquè és molt difícil marcar-lo i perquè l'any passat ens trobàvem que marxava, o sigui, que desapareixien marques. I llavors, incentivarem el que tothom porti el track.
Serà una mica una cursa d'orientació, també.
Sí, tenen el track i, a més, aquest GPS també pots accedir a l'enllaç i també és una manera de seguir. També és una plataforma de seguiment del recorregut. Per tant, a veure, no crec que hi hagi molt problema.
Segur que no. Però el que comentaves ara, que al final és una iniciativa no competitiva, sinó que tot el contrari, és una iniciativa solidària. Els diners aniran destinats a Oncolliga. En què es dedicaran concretament? Vull dir, a partir d'aquí, en què s'invertirà dintre d'Oncolliga? Sí. On aniran dirigits aquests diners?
Sí, per exemple, l'any passat, perquè clar, quan fem la donació, els convidem a explicar què han fet o què faran d'aquests diners que els donem, no? L'any passat el que vam fer va ser contractar més psicòlegs, per exemple. És una tasca que fan ells, atendre, fer teràpia, no?, amb persones malaltes de càncer. Van fer tallers nous de ioga, de tai chi, tallers de recuperació de fisioterapeutes, per exemple, i això ho van explicar allà. Aquest any m'imagino que faran el mateix, o sigui, al final el que necessiten és això, professionals que atenguin els malalts de càncer en aquest en aquesta qüestió, no?, de la psicoteràpia, de tallers que puguin fer, d'oferir material clínic o oncològic, no?, que necessitin els malalts, i és ampliar el seu servei.
A partir d'aquí, són aquests 68 quilòmetres que comentàvem, amb 7 avituallaments. També hi haurà un avituallament de dinar i de sopar, perquè qui ho faci caminant estarà una bona estona per completar-lo.
Sí, el primer és un esmorzar, que ja donem entrepans, donem cafè, donem dolç, de tot. El dinar és un primer plat, segon plat, postres, etc., en un lloc molt maco que ens deixa l'Ajuntament de Castellà, que és a l'Espai Torrà, no?, que és magnífic. Prèviament, a l'Ajuntament de Sabadell ens deixa les basses, que també és un lloc molt maco i amb la qual estem molt en contacte i ens donen molt bon servei i ens ajuda molt, també. I després ja el sopar, que és una, bueno, pues la botifarra i la típica i la cervesa, que no pot faltar mai en una cursa d'aquestes, en una caminada d'aquestes.
La recompensa,
sí que,
eh?
Ara que dius això, també hem de... Vull aprofitar per agrair molt, molt, molt els sponsors que tenim, que són magnífics, són increïbles i que, de fet, sense ells no... O sigui, això pràcticament no ho podríem fer, no? Per exemple, doncs, no sé, Bonària, que ens atén els avituallaments, Panrea, que ens atén el dinar, Fenienesia, que ens paga les medalles i el regal que fem als equips. Ara, bueno, hauria de dir-los tots, que els tenim a la web, i em sap greu no dir-los tots, però és que tots fan la seva aportació, des dels que ajuden a la bossa del corredor aportant coses que són aquest any són magnífiques. És una bossa del corredor que està superbé, de qualitat, diguem.
Què hi tenim a la bossa del corredor aquest any?
Tenim, per exemple, unes cremes pel cos de loció corporal que ens facilita el laboratori d'Esteve, no? Que és una crema molt maca, molt important. Els torrons Vicenç ens donen unes barretes energètiques. Sumiprot, que és una empresa, una companya que tenim aquí a Cerdanyola, que ens dona unes baietes, que això és pràctic sempre, fa servir sempre. La farmàcia Origen, que ens dona el isotònic que hi haurà en els avituallaments, no?, per reposar sals minerals, a part d'altres coses que ha aconseguit la farmàcia. Què més et puc dir? Bueno, les bosses Aneto, que també ens les dona, així. I, bueno, coses de... uns sabons que també d'una empresa de Sant Cugat, uns sabons que són superecològics i molt bons i tal. Tupinamba, que ens dona cafè, una caixa de cafès.
Déu-n'hi-do, quina bossa, sí, quasi bé que és una caixa, bossa, això.
És ja t'ho dic, és petarrant, és molt xula. Mm-hmm. Llavors, clar, als esponsors hem d'agrair molt, doncs, tota l'ajuda que... Bueno, que ens estan donant, no? Vull dir, gràcies a ells es pot fer. I es pot fer en qualitat, perquè el que busquem també és qualitat.
Uh-huh.
I per descomptat, després, els voluntaris, que tenim 150 voluntaris. Que és, evidentment, sense ells no podríem fer-ho tampoc, perquè els avituallaments hi són allà des de moltes hores aguantant i esperant els corredors per poder-los servir, no?
Totalment.
La mar de bé.
Sí. Totalment. I una altra col·laboradora d'enguany és la mare d'en Kilian Jornet. Què hi pinta aquí aquest any?
Bueno, això a mi particularment, a tots ens fa molta il·lusió, a mi
sí.
Particularment molt, perquè a més soc seguidor d'en Kilian, però bé, la Núria és de Cerdanyola. La Núria Burgada té la família aquí, va néixer aquí, va estar al CAU, en el centre excursionista d'aquí, i hi havia una companya que anava a escola amb ella i, bueno, li vam plantejar i realment s'ha portat superbé, o sigui, ens ha ajudat molt, molt, de tal manera que a part dels vídeos que puguis veure a Instagram, que ha fet ella, vindrà el dia dissabte, vindrà, i estarà tot el dia per allà. Vull dir, col·laborant, mm-hmm. ajudant, parlant, el que sigui.
Mm-hmm.
És realment extraordinari, això. Sí, està superbé. Estem molt contents i molt il·lusionats i molt... Bueno, molta energia, no?, per tirar endavant i perquè surti tot superbé, no?
Mm. Doncs justament us desitjo això, Rafael Masgrau, sí. Un dels organitzadors de la Sun Vallès Trail, que vagi molt bé dissabte, molts sí. ànims i sobretot que us molt faci bé. Bon temps.
Si em deixes res, un segon, no vull deixar-me l'Ajuntament de Cerdanyola, que també ens ajuda a nivell de logística, d'espai, de facilitar material, de facilitar-nos tot el que necessitem, perquè realment necessitem molt dels ajuntaments, però és que clar, Cerdanyola gairebé ja es pot dir que és un event de ciutat, no? Perquè realment ens ajuden molt.
Mm-hmm.
I amb això estem també molt agraïts, i s'ha de dir.
Doncs molt queda bé. Dit. Molt bé.
Pues vinga, moltes gràcies.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebert.
Una acción. experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Quarts de 5 de la tarda, temps per obrir aquesta finestra l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb l'Emili Miquel, que és exdirector de Correus, ara ja jubilat, el trobem al Prat. Emili, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què tal, tot bé?
Sí, tot bé, ja ha començat ha començat
la rutina.
En sèrio, la rutina i la tardor, no?
També.
Hem passat de la calor de l'estiu a la fresqueta aquesta que ens ha arribat i alguns l'estem gaudint una mica.
Sí, home, ja tocava també, està bé, no? S'agraeix. I tant.
Tocava.
Sí, sí. Anem a Badalona, ja ens espera l'Enric Garí, que és jubilat de la construcció. Enric, molt bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Com portes la jubilació, bé?
Sí, adaptant-me.
Ja, però és que la setmana passada o l'altra també andaves adaptant, dic, ara ja la deus portar millor, no?
No, ara com que comença el curs, divendres començo jo el curs d'anglès i aleshores ja tinc els llibres, ja tinc la motxilla, com una criatura amb sabates noves.
El retorn a l'escola, molt bé.
Com a mínim tindria hores ocupades.
Molt bé, està molt bé. I a castellà, no sé si tenim a punt el Josep Simón, que és col·laborador de l'Actual. Josep, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal, com anem?
Molt bé, tu tot bé també?
Jo estupendo.
Mira que bé, doncs mira, ho celebro. Anem a per feina i comencem amb el primer dels temes que us proposava, que és un tema bastant farragós, però és actualitat. De vegades hi ha temes que se'ns fan una mica bola, però que haurem d'abordar, perquè són els temes que trobem dia sí i dia també. M'estic referint a l'embargament d'armes a Israel, que el govern espanyol ha aprovat ja per decret llei, l'embargament total d'armes a Israel. El que passa és que ara encara ha de passar la revàlida del Congrés, no sabrem si Junts i Podem estaran per la labor de donar el vistiplau. I jo la primera pregunta que se'm passa pel cap de fer-vos és si veieu aquest anunci que va fer el president i ara amb aquesta aprovació del decret llei, ho veieu com una decisió valenta o bé com un acte de propaganda? O potser teniu una tercera via, no ho sé. Què us sembla?
Jo, si em permets, vull contestar-te això. Jo ho veig com una opció, primer de tot, necessària i imprescindible. El problema que hi ha és que de difícil execució. Però en el segle XXI hem vist retransmès per televisió una massacre d'aquest nivell, això és totalment intolerable per la humanitat. Per tant, tot el que es faci en vies de fer palès de que això no es pot tolerar i es fan accions, lo que per mi no té massa sentit, i és el problema que tenim aquest país, aquí a Espanya, però també a Europa i al rest del món, és que discutim més si tu dius blanc i jo dic negre que realment amb l'argument de base, que és fer el que faci falta per poder intentar pressionar el govern d'Israel i els Estats Units perquè parin aquesta massacre. Això és el que jo voldria dir d'entrada.
Més acció i menys paraules, no?
Evidentment. Però és que es té de dir en paraules però molt altes ja. Ja n'hi ha prou.
Mm-hmm. Vinga, Enric o Emili?
Emili. Sí, això de més acció i menys paraules, que em sembla que és el que el que has dit, no?
Sí.
És justament el que va dir ahir, si no recordo malament, Donald Trump a la seu de la ONU. Ell va demanar més acció i menys paraules.
Però quin tipus d'acció creus que demanava?
No ho sé, però va ser exactament la frase, va ser aquesta. La podria dir en anglès, sí? Perquè jo estudio anglès també, però no la diré en anglès perquè a veure si m'equivoco, no? Però va dir més acció i menys paraules. La ONU està plena de paraules buides i de molt poca acció. A veure, jo crec, quan la pregunta que tu ens feia, això és valentia o és propaganda? Jo clarament em decanto per la propaganda, és a dir, tots coneixem a Pedro Sánchez. Que hi hagi un amargament a Espanya és que és una cosa que fa riure, perquè, a veure, Israel, de les armes que importa, un gairebé 70% les importa dels Estats Units, un 30% d'Alemanya, un 1% d'Itàlia. Espanya, el percentatge deu ser del 0,0001%. Llavors, més enllà de la propaganda, del gest simbòlic, si voleu estar bé, els gest simbòlics estan bé, no? Però més enllà del símbol, de dir estem molt enrabiats amb el que està passant, estem molt enrabiats amb Israel, és que no té cap efecte pràctic, no? És a dir, si Alemanya s'enfadés molt amb Israel pel que està passant i digués és que decretem un embargament, és el 30%, però Espanya és el 0,0001.
Vaja, que no té força.
Aquest
clar.
Ara, de cara, pel consum intern, doncs està bé, perquè es mostra com una persona sensible en contra de la guerra, de la massacre, etc. No? I marca distància amb el PP, que no el pot seguir. I també desvia l'atenció sobre els problemes que té ara mateix el president del govern, no? Però més enllà d'això, jo no li veig cap sentit.
Enric, quin és el teu parer?
Jo estic totalment d'acord amb el que han dit els meus companys, però, o sigui, jo portava una miqueta de guió escrit i el primer punt posava: nosaltres no podem fer res. Nosaltres. Nosaltres com a persones i nosaltres com a estat espanyol no podem fer res. No serveix per res tot això de l'embargament aquest, no serveix per res perquè som uns pelacanyes en aquestes contrades. Després, segon tema, hi ha moltes altres guerres que ningú parla, ni ningú vol saber-ne res, ni ningú en diu res. No sé el per què ho tenim tot centrat en Ucrània i Gaza. No ho entenc. I tercer, vull demanar des d'aquí, que ja ho sé que és una manera molt, molt pobra, que tanquin totes les fàbriques d'armament. Torno a repetir. Que tanquin totes les fàbriques d'armament. A veure si ells tenen ganes de fer-ho.
A veure, jo només per poder matitzar algunes cosetes. Això que dieu que no serveix per res, això ja ho he sentit moltes vegades, però per poder fer camí hi ha que fer primer coses que són simbòliques. Si no haguessin començat uns més que d'altres a començar a dir que el que està passant a Israel és un crimen de guerra i a continuació un genocidi, que això està als tribunals, no haguérem fet res. Van començar pocs, 3 o 4 països, entre els quals jo m'enhorora de que sigui un president d'Espanya que hagi fet un pas endavant, amb tots els arguments electoralistes i tot el que vulguem posar aquí. Però és massa sovint que fem servir qualsevol cosa del tot el contingut, o tot el revolutum que jo dic, constant que tenim en aquest país, per poder treure legitimitat i acció de lo que es fa. Davant d'una acció com aquesta, que és claríssimament totalment antidemocràtica i contra els principis bàsics de la humanitat, es té de fer tot el que es pugui. I també estic en desacord amb el comentari de que el tema de la ONU no han fet res. La ONU sí que ha fet. El problema és que tal com està organitzada la ONU, al llarg d'aquests 80 anys d'existència de la ONU, no s'ha fet la regeneració i la posta a punt democràtica que caldria amb aquest organisme. Per què? Perquè resulta que tenim 5 països que són els que tenen el veto. I dintre aquests 5 països hi han 3 països, 3, dos que són imperialistes i autocràtics, i un altre que va camí d'anar cap a l'autocràcia, amb el senyor Trump a davant. I només tenim dos països que són democràtics de ple dret. Amb el qual, amb aquest panorama, o regenerem la ONU o se'ns en va tot el caret.
Home, després de 80 anys ja tocaria, no?
Perdoneu. O sigui, que vens a la meva que no serveix per res el que estem fent.
No, perdona.
O sigui, són actes simbòlics.
Em permets, sisplau, només matisar-te? Sí. Jo aquí no estic perquè si jo tinc raó o tu tens raó. Jo només estic exposant aquí idees i conceptes per intentar que donar claus i coses perquè la gent pugui fer-ho servir i pugui conscienciar-se. Si no haguessin començat amb el primer que va haver-hi, que és quatre, que van dir això no és tolerable i es té que fer alguna cosa i reconeixem l'estat de Palestina, no hagueren fet l'altre. I les comunitats internacionals i els països no es hagueren començat a mobilitzar i no hagueren començat a pressionar els estats. I ara resulta que gent que no són massa pros antisionistes, com Anglaterra, com el Regne Unit i com França, resulta que s'han començat a posicionar. Ja començava a ser hora.
No, jo només volia dir que quan dius que no estàs d'acord amb que la ONU no serveix per res, amb aquesta opinió suposo que et refereixes a que no estàs d'acord amb l'opinió de Donald Trump. Perquè no, jo no he dit
no,
que...
No estic, per descomptat, jo amb Donald Trump només dic que com és possible que un país històricament tan, entre cometes, civilitzat com els Estats Units i paradigma, que no hi estic d'acord, amb democràcia plena, resulta que hi hagi un 50% de gent que voti un element com aquest, que és un tio antifeixista i tot el que li puguis fotre de qualificatius. Això és el que jo no entenc, com hi hagin persones que els hagin rentat el cap d'aquesta manera. Això és el que no entenc.
No, jo ho deia perquè jo no havia dit que la ONU no servís de res. Jo, si hagués de pronunciar-me, diria que no serveix de gran cosa, vull dir, però de res ho va dir el Donald Trump. De totes maneres, quan parlem, és un conflicte que, clar, arrossega passions i fílies i fòbies, no? Com totes les guerres. Llavors, la paraula genocidi, la dreta es nega a utilitzar la paraula genocidi i utilitza la paraula massacre, és a dir, totes les guerres... Les
també
guerres,
ho ha fet el rei, en el seu
el
discurs
rei, també.
A la ONU.
Perquè, clar, parlar... totes les guerres... les guerres és el pitjor que hi ha, però forma part de l'humanitat, del nostre ADN. O sigui, la pau ha estat un període entre guerres. Semblava que tot això s'hagués superat i que ara la pau fos una cosa ja tret de petites guerres locals, que haguéssim d'avançar ja en un món en pau, però estem veient aquest començament del segle XXI que no és així, no? Que tornem altra vegada a la guerra. I les guerres són terribles, però genocidi és una cosa que està molt ben definida. És quan s'intenta eliminar físicament un poble. Pel que sigui, no? Perquè no ens cau simpàtic. Els alemanys, els nazis, van intentar eliminar físicament els jueus. No? Perquè, pel que fos, no? Ara ens allargaríem massa. Però, clar, aquí no hi ha un intent de liquidar físicament els palestins.
Ah, no?
Hi ha un intent? No, hi ha un intent de liquidar físicament...
Després en parlem.
Físicament a Hamas, perquè els palestins, en les últimes dècades, aquest poble, en número d'habitants, ha crescut moltíssim. És a dir, no pot ser que un poble creixi tant quan hi ha, que viu dins de l'estat d'Israel i que a més té en la seva Constitució, en la seva llei, té un punt que diu que un dels motius bàsics de la seva existència és la desaparició de l'estat d'Israel, i que viu dins de les fronteres de l'estat d'Israel, que en les últimes dècades, en els últims anys, la seva població hagi augmentat tantíssim, perquè la base del genocidi és eliminar la població, és fer desaparèixer físicament el poble. Després podríem parlar d'altres tipus de genocidi, el genocidi cultural, que per exemple han patit els catalans, etc. Però el genocidi és eliminar. Llavors aquí ens oblidem que... perquè clar, la memòria és molt curta, no? I els mitjans de comunicació i les notícies ens presenten cada dia imatges del que està passant ara, i ja no ens en recordem del que va passar fa dos anys. Llavors, i aquí va haver una provocació prèvia, que va ser l'atac del 7 d'octubre, un atac horrorós, que es van llançar centenars de milers de míssils, que van morir més de 1.000 israelians, que van matar nadons, els van filmar, portaven càmeres i filmaven les matances, i això va ser l'inici, va ser la provocació. I a vegades oblidem que al darrere de Hamas, que és qui representa els palestins, perquè els palestins els van votar, tenim a Iran, que és l'altra potència que es disputa l'hegemonia a l'Orient Mitjà. Tenim a Iran, que és qui dirigeix a Hamas. Llavors, quan parlem dels palestins, una cosa és els ciutadans, el poble, que pateix d'aquesta manera tan cruel, no?, la realitat de la guerra, i una altra cosa és els seus representants, que és, jo em nego a considerar-los terroristes, perquè això de terrorisme sempre és l'altre, sempre és l'adversari, però sí que és una milícia que s'enfronta a un exèrcit d'un estat. I les milícies que s'enfronten a un exèrcit d'un estat sempre perden. Sempre. Sempre han perdut. Llavors, un atac suïcida, que saps que Israel sempre contesta el dolor infligit, sempre contesta multiplicat per 10 el dolor que se li infligeix, que això se sabia, sempre ha sigut així. Jo tinc ja a prop de 70 anys i recordo els anys 60, els anys 70, els anys 80, sempre que Israel ha rebut un atac ha contestat amb una violència 10 vegades superior. Aquest atac és un atac dirigit des d'Iran, que això no ho descobreixo jo, tothom ho sap, per evitar que Israel seguís signant acords amb els països del món àrab, especialment amb Aràbia Saudita. I aquí ens trobem amb una guerra horrorosa, com són totes les guerres, i tenim, per una banda, Israel, que està absolutament embogit després del que va passar, però per altra banda tenim unes milícies que estan governades des de Teheran. I això és tan embolicat que no és fàcil dir uns són bons i els altres són dolents. Jo em sembla que les culpes estan bastant repartides.
Sí, però evidentment jo crec que la gent quan es posiciona d'una banda o de l'altra no està justificant les morts que es produeixin en el bàndol contrari. En aquest cas podríem dir que Palestina és doblement víctima, la població palestina.
Però hi ha una espècie d'idealització de Palestina que per part d'Europa, sobretot, perquè en el món àrab ningú vol Palestina. Veient el final de tot això i pensant que hi haurà molts refugiats que hauran de demanar acollida als països veïns propers, ningú vol palestins a casa seva.
Sí, però
més enllà de
permeten un incís, sisplau. Vinga, un incís, va, perquè ha sigut molt extens, tu, eh? Vale.
Vinga, aleshores, no posarem el crono ara, va.
Em callo.
Escolta'm una cosa. Amor, a veure, jo tot això a mi em sembla molt bé, és un argumentari que està molt bé, correcte, perfecte, però és que aquí perdem de vista el fet punyent. El fet punyent és que aquesta gent, Hamas, és un grup terrorista, com era ETA aquí a Espanya durant anys, anys i anys. ETA
per mi no.
Era un grup
per mi no.
Pues molt bé, pues per tu no. Però
Hamas, però... estic parlant de Hamas. Per mi Hamas és una milícia.
No, perdona. No anem amb coses semàntiques. Deixa'm donar l'argument. Jo dono grans arguments o petites pudoretes. Però, bàsicament, jo no vaig a discutir que sigui aquest és d'aquest nom. Això no és important. Per mi, l'important és que estem parlant de Hamas, un grup terrorista, per mi, i que sigui milícia o no sigui milícia, no em preocupa massa. Un grup terrorista que va fer un atemptat que no es pot... que és intolerable i que és totalment menys preable, exactament igual que fotien els d'ETA, exactament igual, i resultament, a partir d'aquí, el govern d'Israel fa un atac desmesurat.
No va fer un atemptat.
Deixem, sisplau, acabar.
Sí, però no va fer un atemptat, perquè... que quedi clar, no va fer un atemptat.
Ah, no? Què va fer? Una matança.
Un atemptat és el que feia ETA, que matava un guàrdia civil. Matar 1.000 persones en un dia i matar nadons, tallar el cap a nadons, no és fer un atemptat, és un atac.
És igual. Fot-li com vulguis. Va fer un atac que es va carregar 1.500 persones. Això és una matança brutal, igual que la que està fent els d'Israel. Vale, molt bé. A partir d'aquí, Israel té dret d'alguna manera a atacar i fer el que sigui, i ho ha fet. Ho ha destruït tot i ho ha fet tot. Ara, el que ja ha passat al límit de lo que és la guerra és que s'ha saltat, i això ho diu la ONU, amb totes les resolucions que hi ha hagut, s'ha passat totes les normes que hi ha. Amb la guerra també hi ha normes. Sí. Se les ha passat totes, però amb escreix. I aquí està el quid de la qüestió. No és tolerable que un país com Israel, que teòricament va patir durant l'època del nazisme totes aquestes barbaritats, resulta que en nom de Javé, ultraortodoxes, en nom de Javé, es carregui tota aquesta gent que no es pot defendre de res. I els senyors de Hamas no estan enlloc, no apareixen per enlloc. Estan allà sota terra. I aquesta gent què fa? Pues es carrega hospitals, periodistes i tot Cristo, i ara està portant aquesta gent cap al mar, perquè a veure si us pot fotre a dins l'aigua i que s'ofoguen tots.
Hospitals on s'amaguen...
És aquesta realitat.
On s'amaguen els míssils. Escoles on s'amaguen els míssils.
No m'expliquis
història, sisplau. És això el que s'està carregant.
No m'expliquis
història. Hospitals on s'amaguen els míssils.
En qualsevol cas, no justifiquem la violència ni d'una banda ni de l'altra. Perquè per les víctimes són tan víctimes, és... són tan víctimes
sí, però
uns
una cosa
com
és justificar,
altres, dels dos bàndols.
Una cosa és justificar, que no ho farem, però altra cosa és explicar. I hem d'explicar que no es carreguen hospitals. Es carreguen...
No. Es carreguen la gent que ha dit hospitals.
Es carreguen home, hospitals on tenen amagats
per
els quarters generals i míssils.
Per favor.
Vinga,
per
a
això,
veure...
Hi ha una altra cosa, ja això tenim... no és una guerra.
Per favor.
No, no és una guerra.
No és guerra.
No, les guerres... Les guerres tenen normes. Això és una... Les guerres són entre estats. Això és un estat contra una milícia que no té cap norma. Un estat... Estem veient a Rússia envaint Ucraïna. No s'agresta civils i se'ls emporta per utilitzar-los com a moneda de canvi. Per favor, els estats tenen normes, les guerres tenen normes, però una milícia no en
I
té
això
cap.
També ho és.
Però el que està passant...
Una milícia no té cap. Això no és una guerra.
Això no és una guerra. Que es carreguin la gent. Anda, per favor.
Això no és una guerra.
Intolerable.
Evidentment, no és una guerra perquè les forces tampoc no estan equilibrades.
Una guerra només es dona entre estats. No entre estats, entre un estat i una milícia. Que no respecta cap regla.
Perdona, menys semàntica i més realitat.
Josep i Emili, podem baixar el to una mica?
Un estat que segresti civils?
Val. Perfecte. La tertúlia estava sent superinteressant, per les aportacions que esteu fent. El punt de vista totalment diferent. No
home,
té res a veure. No té
favor.
Res a veure. Cadascú té, té la seva òptica. Però vaja, que tampoc no cal aixecar la veu, que si no, no sentirem més soroll que una altra cosa.
La veu no l'hem aixecat.
Vinga. Us heu trepitjat una mica. Enric, a tot això... A tot això, tu has d'afegir alguna cosa més?
Sí.
Vinga.
Que vull que tanquin totes les fàbriques d'armes. Totes,
vale,
totes,
vale,
totes,
vale.
Totes, totes, totes. No vull ni una... Amén, anava a dir un disbarat.
Sí.
Cap fàbrica d'armes oberta. A veure si tenen... A veure si són capaços de fer-ho. Veureu com s'acaben les guerres.
Impossible. Impossible.
Vinga.
Per què impossible?
Perquè és un gran negoci, la guerra.
Ara,
doncs algú hi va bé, i són molt poca gent que hi vagin bé.
Tots, molts hi van
bé.
Molts.
Senyors, deixeu-me que canviem de tema, potser és un tema més banal, però també és un tema del dia a dia, un tema que segurament trobem en el nostre entorn, en els nostres municipis. Ahir vam començar el tema de tertúlia, però no ens va donar temps. I té a veure amb els mercats. Els mercats que tenim a les nostres ciutats, als nostres pobles, als nostres municipis. Aquests mercats que alguns d'ells s'han reconvertit en mercats gastronòmics i que amb el cas de la Boqueria, que ahir precisament decidien el seu futur, no sabem encara què han decidit, estava en joc el fet de continuar pensats pels turistes o fer la funció que han de fer els mercats, donar servei a la ciutadania, a la gent del territori. Jo no sé vosaltres com veieu aquesta polèmica. Ahir preguntàvem als mercats gastronòmics que teniu a les vostres ciutats. N'hi ha? A Castellà n'hi ha, Josep? Mercat gastronòmic? Diria que no.
No.
No n'hi ha.
No, aquí el nostre mercat és amb aquest perfil d'abans, almenys ho intenta, de ser un mercat de proximitat amb productes de qualitat i en fi, varietat, però amb aquest concepte d'abans, no? Que jo crec que és el que per mi té més valor, per mi,
Uh-huh. En el cas de Badalona... Enric, en el cas de Badalona no n'hi ha,
mercat
no?
Mercat gastronòmic no n'hi ha cap. No n'hi ha cap. Hi ha mercats a l'antiga usanza, o
sí.
Sigui que fan uns horaris que la gent que treballa li és molt poc probable que hi vagi a comprar. Sí que el material és molt bo, però vas només en uns moments puntuals. En el moment, el dia a dia, el setmana a setmana, no vas al mercat per tema d'horaris, per tema d'aparcaments, per tema de totes aquestes coses.
Però fan el servei que és més tradicional, no? El de la venda,
sí,
de producte fresc...
De proximitat i no sé què, i no sé quantos, i van les senyores a comprar, torno a repetir.
I els senyors també van a comprar, o no?
Molt, molt pocs, molt pocs.
Pocs? Doncs ara que teniu temps podríeu anar.
A partir d'una certa edat, a més.
Perdoneu-me, però aquí, aquest poble... Hi ha senyors i senyores, eh?
Clar.
En fi, ho tinc de dir així mateix, eh?
Sí, sí.
Senyores, jo vaig a... senyores i senyors.
Senyores
i senyors.
Sí. I els senyors. I el Prat, Emili, el Prat...
A veure, quan parlem de mercat gastronòmic, estem parlant del mercat de fruita, verdura, de carn, peix, tot això, no?
No, el mercat gastronòmic... Bueno, a veure, el mercat gastronòmic és aquell que està pensat per posar degustacions, per servir a la gent que va a fer turisme... això és un mercat gastronòmic.
Ah,
com el de Sant Miguel, de Madrid, per exemple.
Sí, com el de la Boqueria.
Sí, exacte.
Sí.
Sí. No, aquí hi ha el mercat tradicional de tota la vida, amb parades de fruita, de verdura, de carn, de peix, que estan a punt de tancar, a punt de desaparèixer, perquè estan tancant, ja han tancat des de fa anys moltes parades, i ja en queden poquetes. És una llàstima, perquè la gent té altres usos i altres costums. Ja no va al mercat com anava. I llavors
és
trist...
És una pena.
Sí, no, i és trist, la gent compra a les grans superfícies comercials, ha deixat d'anar als mercats, i quan es parla del mercat aquest turístic, perquè clar, a mi, jo quan vaig a la Boqueria, quan he anat a la Boqueria, doncs hi trobes aquesta gentada, aquests turistes, és una cosa que t'angoixa. Però jo he anat després a fer turisme, i jo he anat a València, he anat al Mercat Central de València, i he anat a Mallorca, he anat al Mercat Central de Mallorca, i he entrat també amb una colla de turistes que hem anat tots allí a xafardejar, i suposo que també hem emprenyat els locals que anaven allí a fer la seva compra diària. Però és, per desgràcia, jo crec que el sistema aquest de, no del mercat gastronòmic, sinó aquest mercat, no?, de tota la vida, està desapareixent, perquè ja et dic que el món modern, els usos i costums han canviat.
Doncs hauríem d'apostar perquè no desapareguessin, sobretot per el nostre propi interès. Emili, Josep, Enric, moltíssimes gràcies per l'estona de conversa. Que vagi molt bé la tarda.
A tu per la paciència.
Adéu-siau, adéu.
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 FM. Ràdio Sant Cugat.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
El 29 de setembre, el Teatre Auditori Emma Vilarasau viurà una nova edició de la Nit de l'Esport de Sant Cugat. Una gala plena d'emoció, amb el lliurament dels 24ens Premis Esport en Marxa, que enguany reconeixen dues temporades, la 23-24 i la 24-25. L'acte, conduït per Àlex Corretja, comptarà amb música, dansa i una taula rodona amb figures d'elit i moltes sorpreses. L'entrada és gratuïta, amb aforament limitat. Reserva la teva invitació a cugat.cat. Viu la gran festa de l'esport santcugatenc amb Cugat Mèdia.
La nit de l'esport compta amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda i Sorea, i amb la col·laboració de Ajuntament de Sant Cugat, Car Sant Cugat, Centre Núria Cavaller, Club Helsing Sant Cugat, Elia Garden, Flash Barcelona, Friends Kiss, Fundació Vina, GPU, HP, Momotaro, Sacum, Sant Cugat Esports, Taller Geroni de Moragues i tot Sant Cugat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.